Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. Abrigueu-vos abans de sortir de casa perquè avui, en comparació amb ahir, han tornat a baixar i molt les temperatures. A aquesta hora, al centre de la ciutat d'Olot, el termòmetre marca neus 0 graus.
Estem entre 0 i menys 1, eh? Les temperatures són baixes. Quan sortiu de casa torneu a veure els cotxes glaçats. Per tant, avui ja us vam avisar, eh? És qüestió d'abrigar-se perquè la cosa serà una mica freda. Tenim aquest grau negatiu a Olot, també un sota 0 a Sant Feliu de Pallerols, a Santa Pau i a Vic. En tenen dos de negatius a Mieres, a la Vall d'en Bas i a Ripolls, 0 graus a Castellfollit de la Roca, 1 grau a Figueres, 2 a Banyoles i a Girona, 3 a Anglès, 4 sota 0 a Das i 6 sota 0 a Vall de Núria.
I atenció, perquè les temperatures, Dani, encara han de baixar més.
El temps serà ja marcadament de ple hivern les properes hores i jornades. Cada cop anirà baixant més la temperatura fins divendres. Després de dies recupera una mica el cap de setmana, però les nits seran molt fredes. Estem preveient per sota dels 5 sota 0 a totes les comarques interiors, 0 o una mica sota 0 a tocar de la costa, i al Pirineu de 10 a 20 sota 0. Bé, avui encara és un dia en el qual el fred de dia no serà super rigorós, però vaja, li costarà passar dels 8 a 10 a l'interior, dels 12 a 13 a 14 cap a la costa, i de fet de matinada propers als 0 graus també arran de la Costa Brava, 2, 3, 4 sota 0 a l'interior, a les valls del Pirineu 5 sota 0 i alta muntanya de 10 a 13 sota 0. Com va passar ahir, i es pot repetir algun petit xàfec puntualment amb neu cap als 600 metres. Això podria passar cap al migdia, per exemple, a tocar del Montseny, la Selva, Guilleries, o per exemple també cap al Montnegre. Tot això amb un dia que serà assolellat, però també amb aquestes nuvolades que puguin aparèixer cap al migdia. Vent moderat a fort, de tramuntana i mestral, i per tant, atents a aquesta situació de molt fred. Es manté la possibilitat la propera nit, matinada de dijous, d'alguna petita nevada a cota pràcticament zero, quan l'aire fred ja estigui ben instal·lat. Peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my
dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum, qualitat. Peix fresc i marís per tota la família a Peixosisme. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixosisme! Titulars d'aquest dimecres. Càritas Garrotxa atén prop de 3.000 persones durant el 2022. La majoria dels usuaris formen part de famílies amb dificultats per adaptar-se tant des d'un punt de vista social com econòmic. Per al president de Càritas Garrotxa, Carles Uller, la dada és preocupant.
A vegades és la mateixa persona física que ve, o a vegades és ella en representació de la unitat familiar, que la qual cosa doncs, entenem que és un pack de necessitat, no és ella personalment. Però quan diem 3.000 persones, una comarca com la nostra, tenint en compte que no tothom passa per Càritas, doncs és una dada una mica esgarrifosa que ens fa pensar.
L'entitat continua buscant voluntaris pels seus programes de suport a col·lectius desafavorits. Avui també són notícia els fons Next Generation. L'Ajuntament d'Olot espera que aquests fons europeus ajudin a completar les obres a la residència de l'antic Hospital Sant Jaume.
És un dels projectes per acabar durant aquest 2023 juntament amb altres propostes ambicioses com la millora dels accessos al volcà Montsacopa. L'any passat es van concedir diferents ajudes per millorar infraestructures de la ciutat. L'última ha estat la subvenció per finançar els serveis adaptats a l'estadi municipal d'Olot.
L'alcalde d'Olot és Pep Berga.
Dos sol·licituds que van presentar per completar les obres de la residència de l'antic Hospital Sant Jaume, vam demanar gairebé 2 milions d'euros, i una altra que vam demanar per climatitzar tot el que és la residència Montsacopa, posar-hi aire condicionat i també instal·lació de plaques fotovoltaiques, doncs, precisament per fer funcionar aquest aire condicionat, i aquestes havien compromès doncs, a respondre l'abans de desembre, i ens va arribar just la setmana de Nadal un correu dient que s'agafaven un trimestre més per fer la resolució d'aquests expedients. Per tant, això ara no ho podrem saber segurament fins al febrer o fins al març o quan d'alguna manera ens ho acabin dient.
Per cert, un dels projectes en marxa que ja compta amb subvencions dels fons Next Generation és el bicicarril de les Tries. L'obra ha suposat una inversió de més de 200.000 euros que es pagaran en un 90% amb els fons europeus. La CUP d'Olot planteja una pista de gel sintètic a la plaça Major com a alternativa a la crisi energètica.
Consideren que es podrien dur a terme altres propostes a la zona per tal de dinamitzar el barri.
Un dels membres de la CUP que ho defensa és en Biel Mussoll.
Pistes de gel sintètic, com ja hem vist, que s'han implementat a molts i molts ciutats de Catalunya, com com són a Barcelona, a les pistes de la Maquinista, el Port Vell, Tibidabo, Lilla, Finestrelles, Nou Barris, o ciutats com Sant Vicenç de Montalt, Arenys de Munt, Palau Solità i Plegamans, i fins i tot a Alió i a Maó a Menorca. O ciutats veïnes com Ripoll, que també ha apostat directament per una pista sintètica que no tenia una despesa energètica tan important.
Estem en precampanya electoral i els partits polítics ja s'espavilen a donar a conèixer el nom dels seus candidats. Jordi Cargol optarà el seu tercer mandat al capdavant de l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca.
L'actual alcalde del municipi ha confirmat als micròfons de Ràdio Lot i Olot Televisió que té la intenció de presentar-se a les eleccions municipals del mes de maig. Cargol explica que aquest projecte no es pot acabar aquí, que encara té coses per fer al poble.
Que tinc molta il·lusió per seguir endavant aquest projecte, i si tot va bé doncs puc tirar endavant uns anys més, però no és tan important la meva figura, sinó és important el projecte, l'equip i sobretot la il·lusió que tenim de fer un millor poble, no? Treballar per Sant Jaume de Llierca.
Sentirem quins són els projectes de Jordi Cargol per Sant Jaume de Llierca. I avui també anirem a teatre, perquè Marta Puig i Jaime Blanc protagonitzaran Cartes d'amor aquest dissabte a l'Orfeó Popular Olotí.
Es tracta de la famosa obra de teatre del nord-americà Albert Ramsey Gurney, escrita el 1988 i que s'ha representat als millors teatres del món. Feia molts anys que la parella no es trobava cara a cara en un escenari.
Jo crec que Cartes d'amor, com que és una història que comença d'una parella molt jove, que són amics, comença quan ells tenen 7 anys i acaba ja molt grans. Doncs sí, en tota una vida hi ha de tot. I nosaltres també, en alguns moments, sí que t'hi sentes una mica reflectida, sí.
Hem de recordar que Jaime Blanc i Marta Puig són a la vida real també, parella des de fa molts i molts anys. I en esports, Carles López agraeix a l'Olot la seva confiança després de la lesió que l'ha apartat dels terrenys de joc.
El nou fitxatge dels olotins arriba a la Garrotxa per afrontar una segona volta que es preveu més que complicada. López és un migcampista de caire defensiu amb experiència a la categoria.
Sí, la verdad que ya tengo muchas ganas ya de competir, porque al final, después de tanto tiempo, el gusanito este de entrar a competir, Eso se echa mucho de menos.
I avui hem obert amb Càritas el nostre informatiu i el tancarem amb Càritas perquè el Club Natació Olot i Càritas Garrotxa uneixen forces per la 27a mitja marató de la Garrotxa i la 8a cursa popular de 10 quilòmetres.
Enguany les proves adquireixen un caràcter solidari per primera vegada i un euro de cada participant anirà destinat a erradicar la pobresa.
Escoltem a la Gemma Soy, és la presidenta del Club Natació Olot.
Per nosaltres, per la Junta del Club, és un primer pas. És un primer pas per poder anar col·laborant i obrint altres vies, les que creiem oportunes, les que ens suggeriu, perquè hem de tenir present que en el Club Natació Olot hi ha una població, hi ha un total de socis de més de 7.000 persones. Per tant, nosaltres creiem que és una de les entitats d'Olot, no d'Olot, sinó fins i tot de les comarques gironines, que més veu pot donar amb entitats d'aquest caire social.
La prova arrencarà a les 10 del matí amb sortida i arribada a les instal·lacions del Club Natació Olot. Les inscripcions estan obertes fins al 9 de març al lloc web de Foto Instant.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Anem al trànsit. Policia Municipal d'Olot, endavant. Bon dia.
Hola, bon dia. Normalitat en el trànsit a la nostra ciutat i, com és habitual, s'incrementarà el volum de vehicles a les hores punta. Prohibits estacionar ni al carrer Toledo, el carrer Jaén, el carrer Hospici, el carrer Pou del Glaç, el carrer Sant Antoni Maria Claret i a l'Avinguda Sant Joan. A la tarda hi haurà tallat el carrer Sant Rafel i el carrer Geranis. Continua el tall de carretera La Canya. Avui, igual que ahir, els vehicles en direcció a Olot seran desviats pel carrer Esteve Moles fins a la carretera Les Tries. I els vehicles provenents d'Olot en direcció a La Canya seran desviats per la carretera de Les Tries. I això és tot des de la Policia Municipal. Que passeu un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes moneder, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
4 minuts i en punt, un quart. Càritas Garrotxa atén a prop de 3.000 persones durant el 2022. La majoria dels usuaris formen part de famílies amb dificultats per adaptar-se tant des d'un punt de vista social com econòmic.
Per Càritas, aquesta xifra és molt preocupant en una comarca com la Garrotxa. L'entitat continua buscant voluntaris pels seus programes de suport a col·lectius desafavorits.
Informa Pere Ubach.
Després de deixar el 2022 enrere, toca fer balanç. Aquest ha estat un any protagonitzat per la incertesa i l'augment de preus. I qui malauradament també ha tingut molt protagonisme ha estat Càritas Garrotxa, atenent a prop de 3.000 persones en 12 mesos. Primer, la crisi econòmica del 2008. Llavors, la sanitària del 2020. I l'any passat, la inflació impulsada per la guerra a Ucraïna. Són tres episodis que han minvat els recursos de nombroses famílies a la comarca. Des de Càritas Garrotxa han assistit aquest 2022 a prop de 3.000 persones que es troben en situacions de pobresa. El president de l'entitat, Carles Uller, reconeix que aquesta xifra els preocupa.
A vegades és la mateixa persona física que ve, o a vegades és ella en representació de la unitat familiar, que la qual cosa doncs, entenem que és un pack de necessitat, no és ella personalment, però quan diem 3.000 persones en una comarca com la nostra, tenint en compte que no tothom passa per Càritas, doncs és una dada una mica esgarrifosa que ens fa pensar.
El perfil majoritari dels usuaris de Càritas és el que es coneix com a persones multiproblemàtiques. Es tracta d'aquells casos en què hi ha més d'un membre dins d'una unitat familiar amb dificultats per adaptar-se social, cultural i econòmicament. En aquest grup, les dones són les més vulnerables.
El perfil és un perfil que és, diguéssim, de multiproblemàtica, diem, a vegades amb un adjectiu així una mica penós i trist. Persones que quan entres en un engranatge doncs de mancança, doncs, vull dir, afecta totes les àrees i totes les situacions personals i familiars. Doncs, diríem que són persones que potser treballaven, han perdut la feina, persones que estaven en un treball molt precari, molt estantís, que de seguida doncs pot caure per qualsevol raó.
Aquest any també s'hi ha sumat un nou perfil entre els usuaris de Càritas. Persones que, tot i tenir una feina, no arriben a final de mes. El costat bo de tot això és que quan la crisi més s'ha agreujat és quan la gent de la comarca s'ha sensibilitzat més i ha respost aportant el seu granet de sorra, fent aportacions econòmiques o oferint-se com a voluntaris. Des de Càritas organitzen diferents accions, començant pel Servei d'Atenció i Acollida, on es traça un pla de treball específic i integral. Tenen prop de 200 voluntaris, però a vegades els costa trobar algú amb la disponibilitat adequada.
Sempre hem fet una crida que necessitàvem un parell de persones per un voluntariat, justament per acompanyar, a cuidar, atendre infants que les seves mares doncs, segueixen un procés de formació dos dies a la setmana. Tenim molts voluntaris, però a vegades per coses puntuals costa trobar una persona concreta que pugui disposar d'aquell temps i tingui la voluntat de fer-ho.
Els responsables de Càritas estan satisfets per la bona sintonia existent amb les altres entitats socials de la comarca, ja que s'entén que tothom rema en la mateixa direcció.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
L'Ajuntament d'Olot espera que els fons Next Generation ajudin a completar les obres a la residència de l'antic Hospital Sant Jaume. És un dels projectes per acabar durant aquest 2023, juntament amb altres propostes ambicioses, com la millora dels accessos al volcà Montsacopa.
L'any passat es van concedir diferents ajudes per millorar infraestructures de la ciutat. L'última ha estat la subvenció per finançar els serveis adaptats de l'Estadi Municipal d'Olot.
Informa Roger Isern.
Els fons europeus Next Generation han estat pels ajuntaments una de les millors ajudes per desenvolupar els seus projectes durant el 2022. Després de la crisi provocada per la pandèmia i els estralls de la invasió russa a Ucraïna, els consistoris es veien obligats a demanar ajuda per tirar endavant diferents iniciatives. La Garrotxa ha rebut subvencions a gairebé 3 milions d'euros, la meitat dels quals han anat a parar a Olot. Això ha permès tirar endavant projectes com la millora dels accessos al Montsacopa o la reforma de l'edifici del Parc Nou. De cara a la propera convocatòria, l'Ajuntament d'Olot espera aportacions que permetin dur a terme les obres a la residència de l'antic Hospital Sant Jaume. Des dels Next Generation Catalunya es van comprometre a que durant aquest primer trimestre d'any resoldrien la petició. L'alcalde d'Olot és Pep Berga.
Dos sol·licituds que vam presentar per completar les obres de la residència de l'antic Hospital Sant Jaume, vam demanar gairebé 2 milions d'euros, i una altra que vam demanar per climatitzar tot el que és la residència Montsacopa, posar-hi aire condicionat i també instal·lació de plaques fotovoltaiques, doncs, precisament per fer funcionar aquest aire condicionat, i aquestes havien compromès doncs, a respondre l'abans de desembre, i ens va arribar just la setmana de Nadal un correu dient que s'agafaven un trimestre més per fer la resolució d'aquests expedients. Per tant, això ara no ho podrem saber segurament fins al febrer o fins al març o quan d'alguna manera ens ho acabin dient.
Una de les últimes ajudes econòmiques que ha obtingut l'Ajuntament d'Olot va destinada a pagar el lavabo adaptat a l'estadi municipal d'Olot. També fa pocs dies s'han concedit 30.000 euros per canviar l'ascensor de l'hospici. Però no tot són bones notícies. S'han denegat les ajudes per dinamitzar el comerç local. Berga explica que ja hi han presentat un recurs.
També n'hi ha alguna que ja ens ha arribat la denegació, però és una denegació provisional, és a dir, en concret n'hi havia una aquella de la dinamització comercial del centre de la ciutat, que hi vam incloure el projecte del carrer Hospici, de l'Antoni Llopis i tot d'actuacions a favor del comerç local. Aquesta ens va arribar denegada perquè no hi havia prou finançament, és a dir, no és perquè no complís els requisits i per tant aquesta vam poder presentar el recurs corresponent doncs, demanant que hi posin més recursos i per tant també estem a l'espera de que resolguin aquesta al·legació que encara podria resultar positiva.
Un dels projectes en marxa que ja compta amb subvencions dels fons Next Generation és el bicicarril de les Tries. L'obra ha suposat una inversió de més de 200.000 euros que es pagaran en un 90% amb els fons europeus.
La CUP d'Olot planteja una pista de gel sintètic a la plaça Major com a alternativa a la crisi energètica. Consideren que es podrien dur a terme altres propostes a la zona per tal de dinamitzar el barri, informa Aniel Puigverd.
Tot i que segons l'Ajuntament d'Olot l'equipament ha estat un èxit amb més de 9.000 persones, no tothom hi està d'acord. La CUP d'Olot des del principi es va mostrar reticent a aquest servei pel cost energètic que segons ells suposava. No obstant, els copaires ha plantejat en una roda de premsa a la plaça Major una alternativa, una pista de gel sintètica. Una pista de gel que no és de gel, sinó que està coberta d'un material artificial que permet patinar-hi. Un dels membres de la CUP d'Olot és Biel Mussoll.
Pistes de gel sintètic, com ja hem vist, que s'han implementat a molts i molts ciutats de Catalunya, com són a Barcelona, a les pistes de la Maquinista, el Port Vell, Tibidabo, Lilla, Finestrelles, Nou Barris, o ciutats com Sant Vicenç de Montalt, Arenys de Munt, Palau Solità i Plegamans, i fins i tot a Alió i a Maó a Menorca. O ciutats veïnes com Ripoll, que també ha apostat directament per una pista sintètica que no tenia una despesa energètica tan important.
Des de la CUP d'Olot també creuen que la pista de gel és un equipament insuficient per dinamitzar el nucli antic. A més, també reiteren que es podrien buscar altres solucions, com es feia anys enrere. Segons un dels membres de la CUP d'Olot, Lluís Riera, aquesta zona de la ciutat necessita un canvi en el model d'oci.
L'oci d'aquesta ciutat, des del nostre punt de vista, ha de ser un oci participatiu, ha de ser un oci plantejat per tots i totes i que treballi amb tota una sèrie de valors de responsabilitat social i de responsabilitat ecològica i ambiental.
Una de les prioritats de la CUP d'Olot referent a la dinamització del nucli antic de la ciutat és buscar solucions que siguin compatibles amb la crisi climàtica i per a tots els públics.
Deixem la ciutat d'Olot, estem en precampanya electoral i anem coneguent els noms ja dels candidats als futurs comicis. Jordi Cargol, per exemple, optarà el seu tercer mandat al capdavant de l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca.
L'actual alcalde del municipi ha confirmat als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió que té la intenció de presentar-se a les eleccions municipals del mes de maig. Cargol explica que aquest projecte no es pot acabar aquí, que encara té coses per fer al poble.
Queden poc més de 5 mesos per les eleccions municipals i alguns partits ja van donant a conèixer el nom dels seus candidats. A Sant Jaume de Llierca, Jordi Cargol tornarà a ser el cap de llista de Junts i optarà al seu tercer mandat al capdavant de l'Ajuntament. Fa uns mesos, Cargol explicava que ho estaven parlant amb el seu equip i finalment han pres la decisió de donar continuïtat al projecte iniciat fa 8 anys. Jordi Cargol diu que el més important és la il·lusió del seu equip més enllà de la seva figura com a cap de llista.
Que tinc molta il·lusió doncs, per seguir endavant aquest projecte i si tot va bé, doncs tiraré endavant doncs, uns anys més, però no és tan important la meva figura, sinó és important el projecte, l'equip i sobretot la il·lusió que tenim doncs, de fer un millor poble, no? De fer, treballar per Sant Jaume de Llierca.
Durant aquest últim mandat de Jordi Cargol a l'alcaldia de Sant Jaume de Llierca, el poble ha viscut situacions límit, com la falta d'aigua durant els estius del 2021 i sobretot el del 2022, amb diverses restriccions. Per fer front a aquesta situació, Cargol ja va avançar fa uns dies que es construiria un pou nou. És un dels projectes importants que té l'equip de govern damunt la taula i que volen desenvolupar si revaliden la confiança dels veïns del poble.
Bé, nosaltres el que tenim clar és que aquest projecte doncs, no es pot acabar aquí. És un projecte doncs, que el vam iniciar ja fa 8 anys amb un equip doncs, de govern, amb uns regidors doncs, que han estat treballant i estan treballant molt per al nostre poble, per al nostre municipi. Ens han anat acompanyant doncs, nous regidors que s'han anat incorporant a l'equip de govern. Nosaltres tenim clar, o almenys jo tinc molt clar, que aquest projecte ha de continuar.
Jordi Cargol ja va repetir com a alcalde de Sant Jaume de Llierca l'any 2019. Aquell any va ser l'únic candidat al municipi amb Junts per Catalunya i va obtenir 356 vots amb un 83,37% de participació, 12 punts més que el 2015.
Traiem el cap ara a les comarques de Girona. Avui és notícia això. Girona ofereix als universitaris de la ciutat treballar puntualment d'escombriaires per garantir que es cobreixi el servei quan la majoria de la plantilla de Girona Més Neta faci festa.
El regidor de l'àrea, Eduard Berloso, admet que durant el Nadal hi ha hagut un problema amb la recollida de deixalles, precisament perquè l'empresa va trobar-se amb que més del 70% de la plantilla va agafar-se dies. Com que això no es va poder cobrir, per evitar que la situació es repeteixi i repercuteixi en el servei, l'Ajuntament ha activat una borsa a través del Servei Municipal d'Ocupació oberta als universitaris.
Les feines, vull dir, està clar, tant poden ser escombrar, com buidar papereres, com vull dir, pues, anar amb la cuba petita, vull dir, per tota la neteja que se fa especial, vull dir, per als excrements dels coloms, com vull dir, estar en el torn de matí de 6 a 12, com estar el torn de tarda de 12 a 10, està clar, vull dir, feines de peó.
Ja n'hi ha 7 que s'hi han apuntat i quan se'ls cridi faran de PO.
Mentrestant, la demarcació de Girona ha rebut gairebé 8 milions i mig de turistes el 2022. Això és un 6,2% més dels que van venir el 2019, segons dades que ha avançat el Patronat de Turisme Costa Brava Girona.
Les pernoctacions han arribat als 26,4 milions, que suposen un increment del 2,4% respecte a l'any abans de la pandèmia. Aquestes xifres mostren la recuperació turística de la demarcació després de les conseqüències de la Covid-19 i totes les restriccions sanitàries derivades. Per mercats, el francès s'ha recuperat en volums similars als dels 2019 i els visitants de la zona del Benelux han crescut, especialment els neerlandesos, que se situen com a segon mercat internacional. El visitant britànic segueix pujant lentament i encara no s'ha arribat als volums prepandèmics.
No deixem l'economia, l'increment dels costos, l'alça dels tipus d'interès i també la falta de sòl urbanitzable passa factura a la construcció gironina. Segons recullen les dades del Col·legi d'Arquitectura Tècnica, durant el 2022, els habitatges contractats, és a dir, aquells dels quals se'n preveu engegar l'obra, han caigut fins a un 23% arreu de la demarcació.
Sobretot on més es nota el descens és amb els pisos. Per contra, però, les rehabilitacions s'impulsen i arriben a créixer fins a un 70%. De fet, les 1.700 reformes que s'han contractat superen amb escreix els habitatges de nova construcció. La presidenta del col·legi, Carme Domènech, que s'encomana a les rehabilitacions i a les ajudes dels fons Next Generation perquè marcaran, diu, el futur del sector.
L'obra nova, com veieu, costarà que pugi, però com que som molt optimistes amb rehabilitació, perquè ja aquestes dades que tenim, pràcticament no podem dir que es pot aplicar el Next Generation, perquè tal com he explicat, entre que hem començat tot el procés administratiu, han començat els tècnics i tot, estem molt a l'inici. Tinguent en compte que estem a l'inici, ja ha pujat molt la rehabilitació, nosaltres que creiem que sumant-hi tots els Next Generation, el futur és aquest, de que segurament l'any que ve parlarem de moltes més obres rehabilitades.
I l'altre gran tema que hi ha sobre la taula és tota la qüestió dels parcs eòlics marins. La plataforma contraria aquestes infraestructures i en concret la que hi ha projectada a Roses ha reclamat al Ministeri de Transició una moratòria en la presentació de projectes un cop s'aprovi el Pla d'Ordenació de l'Espai Marítim previst per aquest any. Científics i membres de l'entitat insisteixen que caldria aplicar el principi de precaució i que és com a mínim contradictori que hi hagi en marxa diversos projectes d'investigació a la zona afectada per avaluar l'impacte que hi tindrien els parcs eòlics i que, en canvi, es tirin endavant els plans abans que se'n coneguin els resultats. Ferran Vallespinós és investigador i membre de la plataforma.
No hi ha preu que pugui pagar la pèrdua de biodiversitat i la pèrdua de paisatge de l'Empordà encara que puguem fer un pavelló esportiu gratuït o encara que puguem cobrir la piscina que està descoberta ara i que fa fred a l'hivern. No sé si m'enteneu. Per tant, des de la plataforma demanem que qui es presenti en aquestes eleccions i qui ens vulgui representar en el futur a nivell local, home, com a mínim digui clarament com veu aquestes coses i quin plantejament pensa fer.
Mentrestant, Teresa Ribera, que és la ministra de la Transició Ecològica, ha confirmat aquest dimarts en una entrevista a TV3 que l'executiu aprovarà aviat el pla d'ordenació de l'espai marítim. I en la crònica de successos, els Mossos d'Esquadra de Trànsit han detingut un home de 29 anys per robar el taxi en el qual viatjava com a client, aprofitant que el taxista estava pagant la benzina que havia posat a la Jonquera.
Segons informen en un comunicat, quan el taxista es va adonar de l'engany, va intentar impedir que el suposat client fugís, però el sospitós el va arrossegar uns metres penjats de la finestra. Els Mossos han aturat el lladre en un control d'alcoholèmia a la sortida 2 de l'AP7. Quan feien les comprovacions, els agents s'han sorprès perquè no entenia l'idioma i perquè el taxista no tenia, de fet, tampoc taxista, la llicència vaja de taxista. Aleshores, s'ha intentat justificar dient que havia estat segrestat i que havia aconseguit escapar amb el taxi.
Déu-n'hi-do. La Policia Nacional ha detingut a Roses un fugitiu especialment perillós, un home que es buscava internacionalment i que tenia una ordre de detenció de la Interpol per pertinença a organització criminal. Què en sabem?
Els agents li van estar seguint la pista durant el mes de desembre en col·laboració amb el grup de localització de fugitius internacionals, després de rebre l'avís de la Interpol informant de la possibilitat que l'home s'estigués amagant al municipi intentant fer una vida normal per passar desapercebut. Després de diverses tasques de vigilància, el van localitzar en una casa ocupa i van arrestar-lo i posar-lo a disposició judicial a l'espera que s'autoritzi la seva extradició.
En 3 minuts ens plantem a 2:15. Després de la publicitat anem a teatre.
Bassols Energia presenta L'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
Anem a teatre amb Marta Puig i Jaime Blanc. Tots dos protagonitzaran Cartes d'amor aquest dissabte a l'Orfeó Popular Olotí.
Es tracta de la famosa obra de teatre del nord-americà Albert Ramsey Gurney, escrita el 1988 i que s'ha representat als millors teatres del món. Feia molts anys que la parella no es trobava cara a cara en un escenari.
Ens ho explica en Guillem Guardiola.
L'Orfeó Popular Olotí estrena aquest cap de setmana l'obra de teatre Cartes d'amor amb els reconeguts professionals Marta Puig i Jaime Blanc, dos monstres de l'escena que des de fa uns anys estan instal·lats a Olot després d'haver fet carrera a tot el país. Cartes d'amor és la història d'una relació epistolar entre un home i una dona al llarg de prop de 50 anys. És gairebé tota una vida en què es confessen esperances, somnis, ambicions, decepcions, èxits i fracassos. En parla l'actriu Marta Puig.
Jo crec que Cartes d'amor, com que és una història que comença d'una parella molt jove, que són amics, comença quan ells tenen 7 anys i acaba ja molt grans. Doncs sí, en tota una vida hi ha de tot. I nosaltres també, en alguns moments, sí que t'hi sentes una mica reflectida, sí.
Els protagonistes de Cartes d'amor asseguren que l'Orfeó és una sala molt adient per representar aquesta història perquè té un caràcter intimista. De fet, inicialment l'autor de l'obra va pensar el text com una novel·la.
La història de Cartes d'amor és una història muy curiosa porque Gurney, cuando la escribió, allá por el año 80 y finales de los 80, la presentó a una editorial para publicarla como novela. Y la editorial se la devolvió diciendo que era una pieza casi teatral, en el sentido peyorativo que pueda tener el teatro.
Albert Ramsdale Gurney va saber donar-li la volta i va reescriure-la com una peça teatral que va acabar sent finalista del Premi Pulitzer, un clàssic contemporani i l'èxit més gran de la seva carrera. L'estrena serà aquest dissabte a les 7 de la tarda. També es representarà diumenge i durant el cap de setmana dels dies 28 i 29 de gener. Les entrades estan disponibles als canals de l'Orfeó.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.
I I a l'antena dels 5 minuts més, ja 2:15 en punt, temps ara pels esports amb Carles López com a gran protagonista. Agraeix a l'Olot la seva confiança després de la lesió.
El nou fitxatge dels olotins arriba a la Garrotxa per afrontar una segona volta que es preveu més que complicada. López és un migcampista de caire defensiu amb experiència a la categoria.
El segon fitxatge de l'Olot del mercat d'hivern ja està a punt per fer-se notar. Es tracta del migcampista valencià Carlos López, que arriba al club després d'uns mesos sense tenir equip. El jugador de 27 anys ha passat per diverses lesions que l'han portat a no tenir la confiança i la continuïtat necessàries per seguir competint a la categoria. És per això que una part de la temporada anterior el futbolista ha estat entrenant en les sessions de l'Associació de Futbolistes Espanyols fins que l'Olot l'ha fitxat. López, amb una gran experiència en la categoria, ha disputat més d'un centenar de partits amb equips com l'Hospitalet, el Deportivo B, l'Ebre o l'Àguiles, entre d'altres, i ara assegura que té unes ganes immenses de tornar a jugar en competició oficial.
Sí, la verdad que ya tengo muchas ganas ya de competir, de, porque al final, después de tanto tiempo, el gusanito este de entrar a competir, eso se echa mucho de menos.
L'entrenador Jonathan Risueño coneix de prop el nou fitxatge de l'Olot, ja que van coincidir quan el tècnic valencià entrenava a l'Hospitalet. La nova incorporació ja porta gairebé una setmana d'entrenaments amb els olotins i una convocatòria, tot i que no va tenir minuts, contra el Prat.
Nada, pues ahora que empieza la segunda vuelta, que es un reto por delante que tenemos y intentar sacarlo, que al final es el objetivo que tenemos ahora marcado.
Carlos López arriba a l'Olot com a migcampista de caire defensiu, que pot complementar-se bé en aquest doble pivot tan utilitzat per Jonathan Risueño. López es defineix de la següent manera.
Considero un jugador bastante posicional y voy a intentar ayudar en todo lo que pueda al equipo y en lo que me diga Jonathan, el míster, y ayudar lo máximo posible.
El de Carlos López és el segon fitxatge del mercat d'hivern després del de Lluís Espar. El migcampista valencià ja va estar convocat en l'últim partit contra el Prat i espera gaudir de minuts aquest diumenge contra l'Espanyol B a l'estadi.
I avui hem obert el nostre informatiu parlant de Càritas i el tancarem parlant de solidaritat, també lligada amb Càritas, perquè el Club Natació Olot i Càritas Garrotxa uneixen forces per la 27a mitja marató de la Garrotxa i la 8a cursa popular de 10 quilòmetres.
Enguany les proves adquireixen un caràcter solidari per primer cop i un euro de cada participant anirà destinat a erradicar la pobresa.
L'atletisme i la solidaritat s'agafen de la mà per la 27a mitja marató de la Garrotxa, Trofeu Memorial Josep Abolí i la 8a cursa popular de 10 quilòmetres. Les proves organitzades pel Club Natació Olot adquireixen enguany per primera vegada un caire solidari, ja que un euro de cada participant anirà destinat a Càritas Garrotxa. A més, tothom que ho desitgi podrà col·laborar encara que no corri, perquè amb el dorsal zero de les inscripcions es podrà ser solidari amb una aportació mínima d'un euro o superior. En parla Gemma Soy, presidenta del Club Natació Olot.
Per nosaltres, per la Junta del Club, és un primer pas. És un primer pas per poder anar col·laborant i obrint altres vies, les que creiem oportunes, les que ens suggeriu, perquè hem de tenir present que en el Club Natació Olot hi ha una població, hi ha un total de socis de més de 7.000 persones. Per tant, nosaltres creiem que és una de les entitats d'Olot, no d'Olot, sinó fins i tot de les comarques gironines, que més veu pot donar amb entitats d'aquest caire social.
El circuit transcorre per la part nord de la Vall d'en Bas i passarà per la Pinya i el Mallol, des d'on es podran gaudir de vistes a la muntanya de Santa Magdalena i del Puigsacalm, tot i que un dels atractius de la cursa no només és el paisatge, sinó el premi per participar. Els inscrits que acabin la seva cursa dins l'horari establert s'enduran un pernil en el cas de la mitja marató i una sortit d'embotits en el cas de la cursa popular. Carles Uller és el president de Càritas Garrotxa.
Ens sembla que és una oportunitat d'hora aquesta que ens heu brindat i d'entrades que no podíem no només aprofitar, sinó obrir els braços al màxim possible per acollir-ho. Posar en valor que darrere vostre hi haurà tota aquesta massa social que més conscientment, més inconscientment, potser al principi més inconscientment, però a la llarga també més conscientment, farà aquest gest de solidaritat, doncs convidat per la decisió que preneu com a club.
La prova arrencarà a les 10 del matí amb sortida i arribada a les instal·lacions del Club Natació Olot. Les inscripcions estan obertes fins al 9 de març al lloc web de Foto Instant.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.